Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Esperança de Marí i Mayans va néixer a Sant Francesc Formentera, un poble petit d'una illa petita, però segons explica, a ella quasi la consideraven de ciutat. El motiu era que el seu pare havia obert la primera botiga de roba del poble i que els seus güelos havien fet certa fortuna a migrants. Ella va créixer empesa per les aspiracions d'aquella generació que volia una vida millor per als seus infants, tot i que això suposés grans sacrificis per totes les parts. Esperança Marí guarda, de fet, un record tenebrós dels anys que estudiava amb les monges de Vila. El contrapunt són els seus anys a Barcelona, on, un cop mort Franco, ella va completar la seva formació abans de tornar a casa per ser mestra d'institut i formar part d'aquella primera fornada de professors de català que varen empènyer per convertir en realitat la normalització lingüística. Amb els anys, una cosa va dur a l'altra. La llengua va dur a la cultura i la divulgació de la cultura. Seus són dos llibres indispensables, Dones de la Sal i Hòmens de la Sal, sobre com les salines varen determinar la vida de Formentera durant dècades, un bocí de memòria que s'esvaeix ràpid, com tot avui dia, però que ella ha estat a temps de capturar. Nosaltres l'hem aglapit a ella. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a la cuina d'Esperança Marí, a Eivissa, on viu amb el seu marit. Ella mateixa es presenta.
Ah, Esperança Marí Mayans, i vaig néixer 15 del 5 del 59, Formentera. A veure, els meus pares eren en Pep Antonina, que va començar ell de molt jove amb una botiga de roba, que va ser la primera de Formentera. Per tant, que es diu Teixits Marí Serra. Ells estaven allà a Sant Francesc i, per tant, diríem que jo ja m'he format dins una casa que no era de camp, sinó que era, diríem, que era molt ciutadana. Que sé que sona com a ridícul dir que ets ciutadà quan és de Formentera. Però si ja t'has creat dins una botiga, diríem, de roba i dins el poble, pues, era una mica diferent. Els güelos per part de pare havien emigrat també, el güelo havia emigrat a Cuba, havia navegat allà per les Antilles, i per tant, cada vegada allò que venia duia sous, i amb aquests sous va comprar sa finca, i després, quan ja va tornar la darrera vegada, li va dir a mon pare, aquests sous que t'he dut, què vols fer? Vols estudiar de mestre? Perquè mon pare ja feia classe en els al·lots de Sant Ferran, perquè era una persona que sempre li havia agradat molt llegir, era una persona que havia après, i quan a Formentera no hi havia mestres, ell feia classe en els al·lots. Per tant, li va dir, què vols fer? I ell va dir, no, posaré sa botiga. I aquí va ser quan va començar. Per tant, però, i per part de mare, són tots saliners, tots vinculats en el món de ses salines, era gent treballadora de ses salines, etc. Ells eren de família dels Miquelets, que havien vengut d'Eivissa a Formentera, i la sort una mica de que els Miquelets que varen venir d'Eivissa eren els encarregats de la salinera de Formentera, i per tant, dirien que l'home de la meva abuela ho va tenir una mica més fàcil, per això no lleva que la feina de les salines fos terrible. Però, per exemple, tots els meus bloncos, per part de mare, tots han set saliners, fins a arribar a l'esturisme, que ja saps que llavors tot canvia. Ja és un altre món.
Va ser la primera botiga de roba de Formentera, que a més era una Formentera que venia de passar uns anys molt...
Molt durs. Mon pare encara recorda que quan el formenterer se'n anava cap a Cuba o cap allà on fos de les Amèriques, ell, com que no tenien res, els hi deixava en préstec per quan tornassin, ja pagarien una muda de baix. És a dir, una camiseta i uns calçotets.
Perquè no tenien ni això.
Ni això. I en els primers llibres de la botiga, que la meva germana ara els conserva, veus un nom de persona i una muda per anar-se. D'aquí ve és un home aquest que d'una manera, diríem així, literària, se li ha dit a Formentera l'illa de les dones, pel fet de que, clar, els homes, tots els homes eren pel món, navegant, treballant, etc. Però, bàsicament, la majoria eren navegant, eren mariners.
El vostre pare tot d'una vos va oferir estudiar per mestre. Vos ho va oferir perquè volia que tinguéssim una formació i una feina, suposo.
Exacte. Ell, clar, sempre havia estat molt amb aquest tema dels estudis i passa que llavors a Formentera, quan jo era petita, només hi havia les monges que feien la formació aquesta bàsica, però a partir dels 10 anys ja no hi havia, no podies continuar estudiant. Per tant, havíem de venir a Eivissa. I llavors a Eivissa, clar, vull dir, havies d'estar interna a un dels col·legis de monges que hi havia. Per tant, clar, primer necessitaves diners per poder pagar-ho i després la voluntat d'aguantar-ho. Perquè no era fàcil. Perquè no era fàcil. Home, en 10 anys agafar la barca.
Pots emocionar.
No sé per què, perquè he fet. Potser perquè aquest dia em parlava encara amb la meva germana. Perquè tinc una germana més gran que ella també hi va venir a estudiar aquí. Quan ella ve a Eivissa i passant prop d'aquest convent de monges que està enmig de la ciutat, ella encara canvia de vorera per no passar-hi prop.
No vos tractava molt bé.
No, no, perquè el menjar era molt dolent. A més, tu pensa que eren habitacions allà que hi devien cabre, jo què sé, 20 persones, allò, diríem, quasi amuntonades, que a ses de Formentera érem l'u darrer de qui hi havia allí. Hi havia tot el bullying aquest de la gent més benestant d'Eivissa contra la gent de Formentera. Després, si hi havia mal temps, el cap de setmana no me'n podíem anar. Per tant, enllaçàvem potser una setmana, dos. No era fàcil.
Això m'agradaria parlar-ne un poc, d'aquesta mirada que tenen els eivissencs de cap a formenters. Perquè, a més, a mi m'han contat molt que els anys de Safam van ser molt durs per Formentera. Molta gent de Formentera venia aquí.
Sí, hi havia molta captadora. Les captadores de Formentera n'hi ha moltes. Vull dir, n'hi havia d'altres llocs d'Eivissa, també, òbviament. Però, per exemple, la zona aquesta de Sant Jordi, a la plana de Sant Jordi, les captadores de Formentera eren conegudes. Eren dones que venien a demanar el que fos, qualsevol coseta ja anava bé. També n'hi havia moltes que venien a fer jornals de quan hi havia la recuida de la cuida de la garrova o de la malla. I llavors normalment cobraven amb espècies, se n'enduen sacs de garroves. Per tant, imagina't, per cobrar en sacs de garroves, com devia ser la condició. Jo hi ha uns verbs que els he après d'aquest temps, que era fer la rebusca, la rebusca que els hi deixaven fer per quan ja havien, jo que sé, cuit les faves o els pèsols, si quedava alguna cosa, aquesta rebusca entre allò que havia quedat. Per tant, eren aquestes dones o era gent de Formentera que feien aquestes coses. Sí, perquè a més va coincidir. Tu pensa que a Formentera hi ha escampament, és a dir, el camp de concentració que es va mantenir encara un parell d'anys fins dins els anys 40. Allò va provocar, ja sé que em diran que no està documentat, però per la gent d'allí sí que està documentat, que, per exemple, tots els fems del camp de concentració els tiraven a unes feixes o a un lloc determinat en què molt lluny hi vivia gent de Formentera. Aquests fems varen ajudar a propagar tot el que va ser el paludisme, allò que en deien les tercianes, es va morir fins i tot una criatura d'una casa vecina. Jo que sé, ho dic jo perquè la meva abuela, de la part de ma mare, aquests que eren saliners, no hi vivien gaire lluny i tenen aquests records dels fems d'escampament que els duien allí baix, i que, per tant, a casa de la meva abuela i sa, bueno, com tots els germans, que eren 7 germans, tots van agafar ses febres. Per tant, vull dir, s'ajuntaven coses afegides que no ho facilitaven. Després, tota la repressió que hi va haver dels vençuts, dels guanyadors de la guerra contra els vençuts, a un lloc petit com Formentera, tot s'intensifica, tot puja de volum. Per tant, no els donaven jornals a les Salines. Vull dir, van, encara, per tant, van passar més misèria de la que hauria tocat. Pensa que llavors no hi havia aigua, molt poca aigua, per tant, tot era en petites dimensions, de tot.
La vostra família va patir represàlies? O...
Sí, una de cada. La de Salines no, perquè eren un germà de la meva abuela, perquè et facis una idea, va tenir el número 1 del carnet de la falange espanyola. Jo sempre els deia, no puc entendre com un formenterer tenia el carnet de número 1 de les Illes Balears, de la falange. I s'explica quan va anar a fer la mili, el deveren captar. Per tant, era... Per tant, per part de mare, diríem que és aquesta família, no vol dir que tots els germans fossin així, ni molt menys, però d'aquí, per exemple, allò va venir es balla de 40 anys durant el franquisme, es balla que hi va haver a Formentera, era un germà de la meva abuela, per part de... Però, clar, aquesta part, diríem, no es parlava gaire en l'altra part, per part de mon pare. Perquè per part de mon pare... Va ser gent, era gent que havia viatjat molt pel món, eren d'aquests formenterers que tornaven amb idees d'haver conegut el món, diferents, més oberts de pensament, i per tant, tots republicans. I actius durant la república, i després se'ls acusa també d'haver sigut d'aquestos que varen participar en va cremar no sé quins sants a l'església de Sant Ferran, bé, coses d'aquestes que es feien. I són uns des que a Formentera és història dels tres llaüts que fugen de Formentera cap al G, fugen de la repressió de que llavors estableixen els nacionals. I un d'aquests llaüts és els Serres, que eren els germans de la meva abuela. Que surten, que això m'ho varen dir no fa molt, però també em vaig quedar una mica així impressionada, perquè surten i diu que es havien lligat una pedra al coll dins el llaüt, perquè si els aturaven o els agafaven, es tiraven a la mà. Amb això crec que està tot dit.
M'han contat diverses vegades això, la crema de sants, que també sí. Va ser una cosa com molt traumàtica.
Per clar, perquè llavors tot això, pensa que eren segles i segles d'immobilisme, que l'església campava el seu aire, i aquella gent, suposo que es van passar de frenada, com passen en aquests moments, i devien tenir aquesta reacció una mica contra l'església per immobilista, per una església que sempre, diríem, estava al costat del poder, etc. I, per tant, ve la reacció, diríem, més primitiva.
Com era la Formentera de la teva infància, que ja havia passat per tot això? Com la vas viure? Com la recordes?
Com la record? Clar, vull dir, els records que tenen de petits sempre són bastant idíl·lics, en part perquè sempre estaves per fora, sempre estaves al carrer, sempre estaves en tot això, aquesta comunitat de veïns, perquè suposo com molts de pobles, o com tots els pobles de Mallorca i Eivissa, és una de les coses que ara es troba a faltar, és aquesta comunitat que llavors teníem. S'ajuda entre veïns, està sempre jugant i per fora. Això sí, també des de petits el concepte de treball el teníem, perquè mai havíem anat de vacacions, per exemple. A casa anàvem de vacacions ja de més grans. Jo que sé, amb un pare, per raons que sigui de salut, sé que en els 7 anys mos duia a Barcelona que fèiem el primer viatge. Ell anava a comprar teles i fèiem aquest primer viatge. Dic, ja érem... Ja teníem una mica de món, però així i tot, Formentera és estar sempre amb tots, jugant tots. En l'estiu me'n record que ens ajuntaven tots els veïns i jugàvem fora. Bé, i per la part llavors d'anar a escola, sí que Me'n record que era fluixa la part d'aquesta d'anar a escola, aquelles monges mallorquines, que venien a Formentera, pues, supos que feien allò que podien. Però jo me'n record que, per exemple, a les tardes ens enviaven allí a les monges a estudiar i bàsicament cosien. Jo allò, com que no m'ha agradat mai ni això, sé que si podia agafava un llibre, m'anava a un racó que no amb ningú em digués res, que passàs desapercebuda, i allí era feliç amb aquelles novel·les de Enid Blyton del principi que teníem. Per tant, a llegir.
Eres bon estudiant.
Jo penso que sí. Passa que sempre he pensat, sí, suposo que sí, amb voluntat sí. Passa que, clar, me'n record, i és un dels meus traumes també d'aquestos de quan venc a estudiar a Eivissa, que la primera classe que me posen és una classe de francès. Clar, jo no sabia ni allò que existia. I, per tant, no sabia on m'havien enviat, ni quin món era. És a dir, just en 9-10 anys, una classe de francès. Però jo era un misteri, tot allò. A més, no sabíem castellà, òbviament, en poquet, en sabíem poc, perquè tot el nostre entorn és català 100%, i les monges també eren totes mallorquines, supos que devem aprendre a llegir i escriure en castellà, però poca cosa més. Per tant, vens aquí, i aquí sí que és en castellà, i fins i tot les nenes de vila, entre elles, per fer-se més no sé què, diríem més guais entre elles, parlen en castellà. Per tant, tot va ser, vull dir que vaig haver de superar moltes traves, suposo jo, per arribar a comprendre el món en què era i llavors poder estudiar en normalitat.
Clar, el xoc devia ser duríssim.
Brutal. No era fàcil, ja t'asseguro que no.
I veníeu, que romaníeu aquí, quedàveu a dormir
Sí.
entre setmana, i supos que agafàveu la barca el dilluns de matí o el diumenge vespre, i el que comptàveu, que si havia mala mà...
És igual, tu pujaves. Això de que la gent diu que ja fa mal temps, això per naltros, potser el primer mes, recordo que hi havia el primer mes que hi havia gent que sí que es marejava, o altres nenes, però al cap d'un temps ja t'era igual, si hi havia mal temps, si no hi havia mal temps, si tardaves 4 hores a arribar. Eren les barques aquelles, la Joven Dolores, que quan hi havia mal temps havies de tenir les cames damunt el banc perquè tot allò era un mar d'aigua, però igual, ja te faies.
Què vares fer després de ses monges?
De ses monges, després, clar, elles a més no feien llavors el que es feia escou, llavors ja feien cou. I per tant havies d'anar a l'Institut de Santa Maria, que era l'únic que ho feia aquí d'Eivissa. Per tant, llavors ja havies de buscar-te algun familiar que et volgués acollir a casa seua, perquè poguessis fer aquest any que et quedava per anar-te'n a estudiar. Jo tenia ja una tia meva, diríem, que havia emigrat de Formentera a Eivissa, i em va acollir, i això. Sí, vaig fer escou. Llavors fèiem la selectivitat, que la selectivitat el primer any la vaig suspendre pel francès. Jo crec que devia arrossegar aquell
Aquest
trauma,
trauma.
el trauma del francès. Que me'n record que una professora de francès que hi havia, que em deia, no entenc què te passa amb això, jo pensava, si ho sabessis. I res. I llavors vam anar cap a Barcelona a estudiar filologia i...
Era Esperança Marí Mayans, mestra i divulgadora. En uns segons continuem amb la seva història aquí a Aire. Abans, però, fem una breu pausa. Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història d'Esperança Marí i Mayans, nascuda a Sant Francesc de Formentera el 1957. i ens havien quedat precisament a les portes de la segona etapa de la seva vida, marcada per la finalització dels seus estudis a Barcelona, en uns anys els de la mort de Franco i el final de la dictadura, que ja venien carregats de canvis. Uns canvis que calia sumar al xoc cultural que suposava per una formenterera aterrar a una gran ciutat com la capital catalana.
Pensa que llavors ja va ser l'any que es va morir en Franco, el 76, i nosaltres ja havíem fet els nostres descobriments de les joventuts socialistes i comunistes per aquí. Ja era un altre món.
Hi havia moviments a Eivissa.
Sí, perquè llavors me'n record que durant aquest any que vaig fer COU, repartíem d'una manera clandestina el Mundo Obrero. Per supost que el devíem llegir, devíem, no sé si devíem entendre exactament tot el Mundo Obrero, però era allò, aquesta cultura antifranquista, i per tant sí, en participàvem. Com que eren les mateixes amigues de les monges que ja mos havien fet, i a través d'algun professor, també de les monges, que llavors venien contractats, hi ha gent d'altres, aquest havia vengut de Barcelona, per tant, i a través també de la gent d'Eivissa. També és cert que per part meva, mon pare és un dels fundadors del Partit Socialista de Formentera, era de la taula democràtica, havia estat una persona molt involucrada dins la política d'esquerres de Formentera. I també és cert que jo ja a Formentera, llavors en aquesta època, ja vaig ajudar a muntar l'obra cultural balear a Formentera, i ja, vull dir, formàvem part una mica ja de la nostra cultura i dinàmica. Sí, més que militar, no, vull dir, militar, jo no crec que militàssim, perquè no pagava cap quota, no teníem sous tampoc. Però sí que ajudar a fer totes aquestes coses, sí.
Clar, n'he parlat molt amb gent de Mallorca, de com eren aquells anys, sobretot a Palma, quan ja se'n sumava que en Franco moriria i que hi hauria un canvi. Com se veia això? Com se vivia des d'Eivissa i des de Formentera?
Home, nosaltres, com supos que molts, vàrem aquí fent en l'Institut Santa Maria, vàrem sortir tots a beure cava, vàrem anar de l'institut i vàrem fer una festa. Per tant, era una alegria, perquè ja et dic que érem gent, que hi ha un grup de gent jove que ja mos implicàvem en tots aquests moviments. I a Formentera sí que me'n record que li vaig demanar a mon pare, perquè ell, clar, una persona tan d'esquerres i tan activa dins Formentera en tot, per així que la gent estava trista, i els deia, no entenc per què esteu tristos, si és una de les coses que s'esperava amb tanta il·lusió. I em va contestar, diu, perquè són 40 anys de compartir vida amb aquest home, que ara vulguis o no vulguis, fa com a pena que s'hagi mort. Dic, mare meva, el síndrome aquest, no ho sé, que li diuen d'Estocolm o alguna cosa així estranya.
Una persona jove, com va viure l'arribada del primer boom turístic a Eivissa?
Home, turisme el vivies bé, perquè eren aquests anys, ja dius tu, un altre de efervescència, de joventut, i per tant poder anar a la discoteca, poder pensar que Sant Antoni ja n'hi havia moltes, ja Sant Antoni va destacar com a lloc de turisme musical, i per tant hi havia tota una sèrie de bars allà on anàvem, sobretot aquest any de COU, en què ja no estàvem a les monges i que teníem una mica més de moviment. I a Formentera també. A més, entren tots aquests diners dels primers turistes, i això se'm va permetre, òbviament, anar-me'n a Barcelona i estudiar. I l'altre, però, també en la consciència de fins alerta aquí, perquè hi ha totes les grans mobilitzacions de les Salines Parc Natural, no només a Eivissa, sinó a Formentera. Després hi ha totes les grans mogudes també perquè no hi hagi càmpings a Formentera, perquè diuen que volen controlar el turisme que hi ha d'anar. No sé, ara jo, el meu plantejament pot ser, no sé si seria el mateix o no, però llavors sí, i per tant també està molt dins aquests moviments de protegir el territori en la mesura en què puguem.
Quan vas començar a donar classes?
Molt jove, perquè ella va tenir la idea aquesta de que jo havia de l'estudi, però jo era com una feina, i que per tant els meus pares treballaven perquè jo pogués estudiar, però que jo en si de que pogués havia de treballar, perquè no podia tenir els meus pares treballant per jo. Per tant, en els 22 anys, quan ha acabat la carrera, començo ja a treballar de professora. Primer a Formentera i llavors a Eivissa. Profe d'institut. Ui, el primer any aquell d'interins feia de tot. Feia llatí, feia grec, feia música, feia llengua catalana, feia llengua espanyola. Allò feien uns poti-poti que pensava que era Formentera. I, per tant, tot el retall que quedava d'allò que deien que era la part de lletres et tocava a tu.
I a Eivissa?
A Eivissa ja hi vaig venir ja... També vaig passar un any de substitucions per Mallorca i llavors quan venc a Eivissa ja venc dins el Departament de Filologia Catalana i llavors ja em vaig treure les oposicions el 85 i llavors sempre he fet llengua i literatura catalanes.
De fet, vas viure aquells anys en què els mestres vareu ser la punta de llança de la normalització lingüística.
No va ser fàcil, perquè, per exemple, l'Institut La Blancadona és un dels instituts més grans d'Eivissa i en aquell temps també era 100% en castellà, clar, l'ensenyament en aquesta època. Gràcies. Molt de professorat de fora i molta immigració d'aquí.
Treballadors.
Sí, per tant, va ser molt dur, perquè vàrem començar de tenir un centre amb aquestes característiques. Al final tenia un centre que funcionava que quasi, no un 100%, però un 95% en català. Per tant, es va fer una feina immensa. Ara, això sí, amb uns claustres que apareixien camps de batalla, unes batalles descomunals per arribar.
Bon, pare, ho trobava molta oposició.
Molta, perquè llavors a més hi havia molt de professor que venia de Madrid, i de passentorn, de passes castelles, venien aquí, eren molt ignorants en la realitat que es trobarien aquí, i per tant, i encara venien amb... encara n'hi ha, però potser ja no n'hi ha tants, amb aquest sentiment de que la seva cultura és superior, la seva llengua és superior, i que per tant ells són superiors, i que nosaltres som aquí uns supeditats en aquest món. I clar, quan tu penses que la teva cultura o totes les cultures són iguals, o que no hi ha ni una llengua millor que una altra, sinó que cada territori o cada nació té les seues, trobar-te amb aquell menyspreu tan constant era molt difícil mantenir unes relacions. Sí que a vegades havien arribat a fer algun dinar de germanor, entre cometes. I, però clar, les pressions que me'n record... Una que sempre de com la ternera de Madrid no hi ha nada. Vull dir, per tant, fins i tot en aquests moments, la seva aquesta superioritat que pensen que tenen aflorava per tot. Era mal de fer treballar amb aquesta gent. Per tant, quan es posen els requisits de català en el professorat i aquesta gent ja no pot venir, ja canvia tot. Quan a la Blancadona comencen a venir professorat de Mallorca, és que quasi els abraçava. Perquè ja comença a haver-hi una altra realitat, comença a haver-hi un diàleg diferent. La gent pot veure les coses d'una manera més o menys diferent, però ja tots formen part, diríem, d'una mateixa cultura. Va canviar molt.
I va haver oposició també per part dels pares d'alumnes.
Sí, però com que sempre també hi ha pares que són actius i si els hi saps tu presentar com un aprenentatge més, com un enriquiment per la persona i tot, clar que sí, que n'hi ha, la majoria ho entenen, i clar que n'hi va haver que eren terribles, però a poc es van anar fent. Sí, buf, sí que va costar.
Sobretot aquells anys.
Aquells anys van ser primers. A més, sí, totalment, me'n record. I a més, ara gent que va, com aquell que diu que són els grans catalanistes d'aquí, però que quan vaig arribar en aquell claustre, bueno, en Bernat ho sap més que jo, eren monolingües en castellà, eh? Vull dir, clar, tu llavors entres parlant en català i allí ja fan curts circuits pels propis eivissencs. I clar, aquesta gent llavors també va anar caient d'esburro i tothom va anar canviant.
I en paral·lel, també... Tens la sensació que van ser uns anys en què s'ajuntava tot en el sentit de la protecció de l'entorn, certa consciència ecologista, certa consciència entorn a la recuperació de la llengua i també certa consciència entorn a la recuperació de tradicions que potser havien quedat escapçades, com el ball pagès,
El ball, tot el ball tradicional, la música, tot, tot. Me'n record que, per exemple, hi havia alumnes que ja sabien tocar el tambor i la flauta i que fèiem unes grans sonades i, sobretot, aprenien a tocar l'himne del Barça, que això també anava molt bé. Per desmitificar una mica la part, diríem, d'antigor, que també els instruments tradicionals poden servir per una actualitat.
Però així, no? Anava tot un poc de la mà.
Clar que sí. Era la feina dins el centre de normalitzar la llengua i la cultura d'aquí, però clar, també havies de treballar fora, perquè fora també hi és aquesta normalitat, perquè si no normalitzes fora, els centres queden com illes dins aquest món. Per tant, d'aquí ve també la implicació política en partits més nacionalistes d'aquí, per fer tota aquesta normalitat. Fins i tot la festa de Sant Jordi, que a Eivissa és una festa molt important i que s'ha consolidat, no sé si l'has vista mai, però tot Vila queda ple de
He
gent,
arribat aquesta
de
setmana tard.
sí, de roses i llibres. El passeig de Salamera sempre és una multitud, i també es fa Sant Antoni, també es fa Sant Eulari. Els primers anys que la començam a fer, érem dos o tres tauletes allí a Salamera, que mos venien a insultar quasi. Clar, i ara aquest dia me la mirava i ho comentàvem. Tu mira, 30 anys després s'ha consolidat i això ja no hi ha ningú que ho toqui. Per tant, s'havien de fer tota una sèrie d'actuacions per anar també normalitzant a nivell social. D'aquí ve el que et deia abans, va fer sobre cultural a Formentera. Va aconseguir, per exemple, que hi hagués un cine a Formentera, la primera revista també en català a Formentera, etc. Tot això sempre s'acompanyava no només a ensenyar català, sinó també fer que socialment s'acompanyés tot això.
Tu has combinat la feina de professora amb la feina d'escrivint llibres i amb tota aquesta militància, poc espargida, però sempre punyint de cap allà mateix.
Sí, clar, és el que crec i penso que és el que s'ha de fer. Els llibres aquests els comenca... Bueno, els llibres abans de treballar aquestes històries de vida, els llibres que havia fet havia ser treballar la poesia d'en Villan Gómez, o va fet un llibre també amb aquesta mateixa idea de Formentera, perquè la gent que va visitar Formentera no només tingui aquesta visió d'aquestes guies comercials, que no saps quina Formentera venen allí. Per tant, un llibre, diríem, per turistes o per visitants, però, diríem, fet des del punt de vista de Formentera, que són tots els colors de Formentera, és un altre. Però quan comença a fer les històries de vida, ho comença a fer quan m'he jubilat, perquè tinc més temps, perquè no he tingut temps per fer res mentre m'he hagut de treballar, fer tota la meva tasca, diríem, social, i tenir dues filles no deixava molt de marge per res més. Per tant, els llibres aquests els començo a fer quan m'he jubilat, i començo per les dones, també per aquesta visió una mica feminista, perquè vull dir, no, s'ha de tenir present també, perquè els majors se'n van. Si se'n van els majors, i més aquests majors, que són els que han viscut a la Formentera o a la Eivissa preturística, no és que es mori un major, que ja és trist, òbviament, però és que se te'n va tot el patrimoni cultural. Per tant, els havia de donar aquesta veu, no podia deixar que aquestes darreres generacions que havien viscut aquestes èpoques se n'anessin sense deixar el seu testimoni. I clar, tu dius, per què fer-ho una vegada més des del punt de vista dels homes? Dona veu a les dones, que encara són, diríem, les grans oblidades de la història, de tot, i més de tots aquests anys del franquisme i prefranquisme. Dona'ls hi veu. I d'aquí ve les dones de la Sal. Donar veu a tota aquesta generació. Des del seu punt de vista, de ser amb mirada i veu de dona, que és diferent de les dels homes. Quan jo ho faig als homes, és una altra cosa.
Com era la relació de les dones amb set salines?
Elles en ses salines, diríem, no en participen perquè són, no és una feina d'hòmens. Les úniques dones que entraven a les salines eren les emblanquinadores i les que anaven a fer net. Per tant, les dones no entren a les salines. Les dones són filles, dones, mares, germanes de saliners. Per tant, ho viuen indirectament. Només he documentat dues dones que haguessin treballat a les salines.
I com ho viuen?
Elles, en els palacis, en la Lluqueta, una dona que viu dins les salines, dins el parc natural de les salines, mare, filla, dona de saliners, i és crítica moltíssim, una dona de 90 anys que et parla de com els hi en la duresa de la feina que era, encara com els hi planyien les hores extres, com de cada vagó que era una tona de sal, com encara els hi feien que va de reomplir i no els hi pagaven, etc. Vull dir, no tenien aigua dolça, els hi planyien aigua dolça per beure, condicions molt dures. Però no hi havia res altre. Per tant, encara, com tots diuen, gràcies que teníem aquesta feina. La sal, està tot el dia treballant dins aigua en sal, aquell salobre, els hi desfeia els peus. Tenien els peus encetats en sang. El capell, encara que es feien aquells capells encritanats i que els hi protegien, amples, perquè quan se posaven la sanaia damunt l'aigua de salobre no els hi tocava la cara, per això tenen més ventalla. Així i tot, els hi caia la pell del cap, de salobre, etc. Vull dir, no eren condicions de persones. Clar, tu imagina't, el mes de juliol i agost treballant amb aigua en sal, una esplanada plana, sense lloc allà on refugiar-se, les ulleres de sol no existien. No, no, no.
Repercutia això en les dones?
Sí, clar, clar, perquè les dones llavors eren les que a la casa ho havien de fer tot. La dona se n'encarrega dels fills, no hi ha serveis socials, òbviament, per tant són elles els serveis socials. Se n'encarreguen dels fills, se n'encarreguen dels majors, se n'encarreguen de la casa, se n'encarreguen dels animals, se n'encarreguen de la terra, ho fan tot.
Vares fer una segona part, que era Homes de la Sal, que aquí sí que vares parlar amb els treballadors.
Ells m'ho varen demanar i els hi vaig donar aquesta possibilitat, perquè clar, són com que en les dones apareix molt indirectament les salines. Es parla molt de la guerra, de la postguerra, parla molt dels sentiments que tenien, de com vivien, dels seus codis de conducta tan estrictes que a més els hi aplicam. I en canvi amb els homes parlen de la feina. Com era la feina, com quines diferents tipologies de feina hi ha dins les salines, com estava tot regulat, les que fan, etc. T'expliquen tot el món laboral en tot. Pros i contres, però ja és una visió, no sé si es pot dir, més objectiva d'aquest món. Baixa gent, quan en el llibre dels homes està documentat tots els camins d'Eivissa cap a les Salines, baixa gent d'Escobells, de Sant Antoni, de Sant Eulari, de Sant Mateu, de Corona, i venen tots caminant. I es quedaven a viure aquí, vaig a les Savines, vaig d'Espins, mal vivien, sense aigua per dutxar-se, sense roba per canviar-se, espectacular. I, clar, possiblement de Sant Jordi això era la gent més pobra, i que deien, però com pot ser que vinguin la gent aquesta que baixa a Sant Mateu, que tenen aquestes finques grans i que són finques bones, per què baixen? I a més, els d'aquí deien, i els hi miraves els senyors, i duien unes sobrassades d'aquelles gordes. Els d'aquí, pobres, no tenien res. I clar, per què? N'hi ha molts que venen, perquè el germà Sereu s'ha jugat sa finca a ses cartes, deutes de per aquí i per allà, i és l'única manera de fer sous que es toquin, no per menjar, sinó sous, el benefici jornal de les salines i poder pagar aquests deutes. La xacra de joc dins la societat tradicional eivissenca aquests anys és brutal. Amb aquest tercer llibre que estic fent, m'he trobat fins i tot que es jugaven les dones. Sí, vaig quedar també com tu, molt, molt impressionada encara no sé com ho presentaré ni com fer-ho, però sí.
Hi ha com un caràcter compartit, és a dir, com que cada illa té el seu caràcter, però jo sempre he pensat que Mallorca i Menorca van per un costat i Eivissa i Formentera tenen un caràcter molt, molt seu. És autònom.
Una de les dones que vaig entrevistar, que la vaig posar a posta, és una dona que es casa amb una eivissenc, un militar, i venen llavors a viure a Eivissa. I ella és una al·lota jove, mallorquina, no sé de quin poble, me'n recordo ara, del poble de Santa Maria o no sé on, i arriba a Eivissa i va quedar... no sabia com reaccionar ni què fer, perquè es diu, no hi havia pobles, diu, tothom vivia separat. Diu, jo enyorava tant estar a casa i de casa sentir que deies veïnat o que menjaven esveïnat o parlar entre naltros. Diu, i aquí no. Diu, i la solitud que va tenir aquella dona els primers anys, fins que a poc es va anar fent. Ell ho contava com el pitjor de tot d'haver arribat a Eivissa. Per tant, si hi ha aquest canvi de poblament, els nostres aquest poblament dispers, tant a Eivissa i Formentera, jo penso que es pensa que són illes petites i que, per tant, l'única manera de mantenir una certa individualitat...
I que no hi ha possessions, no hi ha grans...
No hi ha grans, hi ha gran, hi va haver un gran repartiment, ja està bé, i però també al mateix temps es fet aquest de territori petit mantenir una certa individualitat. Tu no pots anar a la casa d'algú i presentar-te així sense avisar, per dir-ho així. Està lleig. I a Menorca també molt. Mallorca no sé exactament. Però diuen que per conèixer bé un menorquí has d'haver entrat a la cuina de casa seva. Si, mentre no hi hagis entrat, no els coneixes. Per tant, cadascú té també aquesta intimitat.
Sí, jo crec que en general els illencs...
Els illencs tenim.
Som reservats...
Som oberts al món, però a casa, cadascú a casa seva.
Però això és especialment així a Eivissa. Com que a Eivissa tens la sensació que cadascú és rei del seu petit bocí de terra.
Exacte, de sa casa, de sa casa amb sa seva finca. I això, per un costat, ha donat aquesta individualitat forta, però també jo crec que això també ens ha fet molt emprenedors. Jo penso que dins les illes, a Eivissa... és d'una gran emprenedoria. Jo me'n record que sempre això hi havia un que ho deia, un diputat en el Parlament, diu, mira, els mallorquins, tanta patata que fan a sa poble, i nosaltres d'Eivissa l'exportam tota cap a fora. Bueno, res, això eren petits comentaris, però sí, es no, fet aquest d'emprenedors.
Però també han tingut les seves conseqüències...
dolentes, sí, clar, que més negatives.
Que és, per exemple, aquesta idea de que aquest és el meu bocí i jo faig el que vull amb ell. Si vull fer tres hotels, faig tres hotels i ningú m'ho dirà que no puc fer.
Però això és època del franquisme, sí. També. Això és època del franquisme, això és més el caciquisme. No és ja el caràcter eivissenc. És el caciquisme que feien el que volien ells. No eren tots els eivissencs que feien a l'hotel allà on volien, òbviament, eren ells, són ells, eh? I a Mallorca crec que per aquí també. I el fet de no haver pogut posar unes normatives i haver encaminat una mica la construcció va ser un desastre. Clar que llavors, quan tu podies fer alguna coseta a casa teua, quan tu veies que tots els altres feien el que els rotava, jo crec que també hi va haver això, eh? Més que no, que jo a casa meva faig el que vull i tu no me dius res. Jo crec que la gent també, si se li expliquen bé les coses, entenen.
Em podries parlar d'aquest llibre que estàs preparant?
Sí. Jo crec que el vull treure per Nadal, tant de bo que el tregui per Nadal. L'estic acabant, passa que se m'ha complicat moltíssim, perquè vaig començar amb Sant Josep, també, perquè, clar, Sant Josep, municipi d'aquí de Sant Jordi, Sant Josep, Sant Agustí, i llavors l'he anat eixamplant, perquè m'ho han anat demanant, i ara estic acabant en Formentera, i a veure si el puc acabar. Són de les dones que servien altres dones. A l'època en què tampoc no tenim una estructura sanitària. Per tant, són totes aquestes dones que fan la feina d'infermeres, de metges, de tot, a Eivissa i a Formentera. N'hi ha moltes, i van fer una feina extraordinària. A veure si aconsegueix que me facin alguns monuments a dones a Eivissa. No n'hi ha cap. Jo crec que no, tots són capellans i poca cosa més. Per tant, necessito un parell de les dones de la sal i ja els hi vaig demanar. I ara, amb les llevadores...
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Esperança Marí pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson and Jim White, Oren Ambarchi, en Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.